Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. L'exclusió digital entre les persones de major edat és un fet. Aquesta situació pot arribar a suposar una vulneració de drets, atès que cada vegada més és present a multitud de serveis exclusivament de manera digital. No proporcionar opcions no digitalitzades en relació amb l'administració pública, la banca, les compres, la cultura o l'oci pot portar, en el millor dels casos, a una pèrdua d'autonomia perquè es precisa d'una tercera persona i, en el pitjor, a una exclusió que augmenta més l'aïllament de molts dels nostres majors que ja, per cert, estan patint. És l'edadisme digital. En aquesta voràgine digital no cal deixar de prestar serveis analògics que evitin els efectes negatius d'aquesta digitalització forçada i que garanteixin els drets bàsics de tota la ciutadania, especialment en el referent als serveis essencials. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I anem amb el temps, que segur que és un tema que molta gent està ara mateix comentant de què farà, sol, plourà, sol. Atenció, perquè el cap de setmana estarà marcat per un anticicló que se situarà centrat al canal de la Mànega. Aquesta posició, el mestral i la tramuntana, es relaxaran i el temps aquí a Catalunya serà força estable. El dissabte començarà amb alguns núvols baixos residuals de matinada cap a la Vall d'Aran i la costa central, però el sol serà el gran dominador arreu de Catalunya durant gairebé tot el dia. Al matí tindrem alguns matisos amb alguna banda de núvols prims. I és divendres i volem saber què està passant a les carreteres, a les principals vies. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Allà es troba l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments queden alguns trams, algunes vies que van carregats. En el cas, per exemple, de l'autopista AP7, queda trànsit lent amb aturades en sentit nord a la zona de Parets a Montornès. Aquest seria el tram que va més carregat. Això en sentit Girona. En sentit contrari, la circulació queda intensa a la zona de Mollet, però ja va millorant després d'un vehicle variat que ja s'ha retirat. Sí que és cert que a la zona de Mollet també hi ha trànsit lent amb aturades en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa a la resta, destaquem la C16 amb aturades 2 quilòmetres a Terrassa, obres en sentit Manresa. A l'autopista P7 a Martorell, 2 quilòmetres de molta lentitud en sentit sud, i també aturades a la C15 per un autobús avariat a l'altura de Vallbona d'Anoia. Hi ha 2 quilòmetres ben bé en els dos sentits de la marxa, en cada sentit vaja, a causa d'aquest autobús que obliga a donar pas alternatiu. Ja per últim, el trànsit a aquesta hora també força lent a la C32, a la zona de Sitges, específicament a l'altura de les botigues de Sitges en sentit Tarragona. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I d'aquí un moment parlarem d'una història que estem parlant al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, que és que aquí a Espanya, a casa nostra, es prepara per implementar ja la jornada laboral de 37 hores i mitges setmanals. Però què passa? En tots els temes hi ha gent que estan d'acord i d'altres en desacords. Els que no estan tan contents amb això, si prospera, són els empresaris.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Amagues el teu somriure per vergonya? Sents molèsties a la boca? A Instituts Odontològics comptem amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada per ajudar-te. Demana cita a la teva clínica IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
Del 18 al 22 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà a xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. A l'aire lliure per a tots amb tastets, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Totes les activitats a andorrataste.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Segur que si ens pregunten quantes hores volem treballar la setmana, 40 o 37 i mitja, la majoria contestarà que prefereix la segona opció. Una altra cosa és si li fem la mateixa pregunta a un empresari, si està disposat a assumir un augment en la càrrega salarial i una possible pèrdua de productivitat. De moment és una proposta, però que tot apunta a que s'acabarà implementant l'any 2026. Almenys aquesta és la intenció de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Les patronals de moment s'hi oposen perquè hi veuen més inconvenients que avantatges. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, de fet, el Josep Ginesta, que és secretari general de la patronal PIMEC, que ens ho ha dit molt clar. És impossible que un empleat treballi menys i guanyi el mateix o més, i és inassumible per a un empresari. No és un no rotund a la reducció de la jornada laboral, però sí a com s'està plantejant. Una altra cosa és que es trobi una fórmula que sigui capaç de garantir la productivitat i viabilitat de les empreses, sobretot de les petites, que són la majoria.
Com aconseguim que sigui possible sense fer trontollar la productivitat del país i sense fer trontollar la viabilitat de moltes empreses i petits negocis del nostre país, que recordem, el 86% de les empreses del nostre país tenen menys de 10 treballadors i, òbviament, el desequilibri en quant a disponibilitat de força productiva, de força del treball que tenen quan es redueix el temps de treball de les persones, doncs és molt més gran quan més petits ets, no?
Precisament una de les propostes que s'han posat damunt de la taula per no perjudicar aquestes empreses més petites, les que tenen fins a 10 treballadors, és bonificar les contractacions que hagin de fer aquests empresaris per aplicar la reducció de la jornada. El Josep Ginesta no ho veu tan fàcil.
Bonificar la contractació d'aquesta persona addicional no serà estrictament el problema, no? sinó que serà com trobem persones per cobrir aquests llocs, no? De fet, sabem que hi ha àmbits d'activitat en els que en aquests moments ja tenim dificultats per cobrir vacants, per cobrir llocs de treball, i per tant, imagini vostè, si ja tenim dificultats en aquests moments, doncs encara serà més difícil a posteriori, no?
Els petits empresaris proposen altres mesures que creuen que podrien ser més efectives.
Bonificacions directes a fiscalitat i bonificacions directes a la cotització per l'increment de costos laborals unitaris que tindrem, perquè pagarem el mateix salari a les persones, de fet això és la proposta que hi ha sobre la taula, i amb menys hores de treball. Per tant, això vol dir que el cost unitari laboral per persona en el nostre país s'incrementarà en tots aquells casos en què hi hagi un impacte d'aquesta mesura, no?
Yolanda, és evident que la clau és valorar quin impacte tindria la mesura, aquesta reducció de la jornada laboral de la que estem parlant, i si ho podem assumir, i si ho poden, millor dit, assumir totes les empreses i també l'economia. Depenent del sector, l'activitat serà més fàcil o més difícil la seva aplicació.
Exacte, l'objectiu de la mesura és, en últim terme, millorar la qualitat de vida dels treballadors sense que el salari es vegi afectat, és el que diu el Ministeri de Treball, però els experts avisen que no tothom podrà mantenir la mateixa productivitat. El Ramon Alfonso és professor d'Economia i Empresa.
Hi ha empreses que, diguéssim, canviar-los mitja hora més, mitja hora menys, que, diguéssim, com repartir el temps? Doncs fer-ho en 4 dies i el divendres pleguem més d'hora. És a dir, Hi ha empreses de producció industrial, que a vegades és més difícil fer fraccions. Hi ha empreses de serveis que permeten perfectament ser flexible.
I com sempre que s'introdueixen canvis, hi ha d'haver un període d'adaptació que serà diferent en cada empresa i en cada sector.
Els humans tenim una capacitat, la societat tenim una capacitat important d'adaptació a noves circumstàncies. I per tant, segurament, si ara parléssim 100 anys endarrere, allò 1924, les condicions laborals de 1924 eren, fa 100 anys endarrere, eren bestialment diferents respecte a les actuals.
Com deia, de moment no hi ha un acord amb les patronals per tirar endavant aquesta reducció de la jornada laboral. La intenció era que entrés en vigor el proper mes de gener, però segurament no veurà la llum fins al 2026.
Vamos a hablar con Carlos de Pablo, que es secretario de Política Institucional de UGT Cataluña. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Nada, buenas tardes. Agradecido a vosotros y que nos deis ese espacio para poder explicar nuestros planteamientos de futuro, que yo creo que es muy importante que tengamos este altavoz.
Imagino que sí a las 37 horas y media, ¿no? Y sin merma salarial de ningún tipo.
Bueno, evidentemente el trabajo es riqueza y el trabajo cuando falta y cuando tenemos niveles de desempleo tan elevados como los que tenemos en nuestro país, evidentemente hay que repartirlo, ¿bien? El trabajo genera riqueza y por lo tanto, como es riqueza, pues hay que repartirlo. Evidentemente estamos en una situación en nuestro país donde el impacto de las nuevas tecnologías y las nuevas formulaciones en la organización del trabajo nos permiten ahora sí en reducir la jornada laboral. Por lo tanto, es una medida que equilibrará el propio mercado de trabajo y que posibilitará bajar los niveles de desempleo que tenemos en este país.
Hay voces obviamente contrarias, por ejemplo, los expertos financieros dicen que esta reducción de jornada laboral va a ser un desastre para el empresario y bueno para el Estado. ¿Cómo lo ves?
Pues bueno, yo creo que es muy poco riguroso y muy poco serio. Evidentemente los niveles de empleo son los que son y tenemos que tomar medidas para afrontar el impacto de las nuevas tecnologías, cómo van a impactar en los puestos de trabajo, y evidentemente eso comporta que trabajaremos menos tiempo y trabajaremos con más eficiencia y con más eficacia. Por lo tanto, lo que hay que hacer es iniciar los debates en profundidad, los debates que requieren medidas de estas características, y fruto de esos debates y de las conclusiones que se produzcan, pues tomar las medidas necesarias para reequilibrar el mercado de trabajo. La distribución de la jornada es esencial y la reducción de la jornada es esencial. Desde llevamos ya más de 100 años con la jornada de 8 horas. Ahora toca hacer un nuevo planteamiento, un replanteamiento que no se ha hecho durante décadas, y ahora toca abrir el debate y analizarlo en profundidad y de manera objetiva.
Los pequeños empresarios no lo ven muy claro porque dicen que las grandes empresas sí que van a poder hacerlo, ¿no? Pero sectores como hostelería, carpintería, lo van a tener más crudo.
No, evidentemente la complejidad del mercado de trabajo en Cataluña y en el Estado español comporta que los análisis tengan que ser más profundos y evidentemente introduciendo las dosis de realismo que sean necesarias. A diferencia de otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea, evidentemente el 75% del tejido empresarial de nuestro país son pequeñas y medianas empresas. Evidentemente un 25% es de grandes empresas. Por lo tanto, sí es cierto que hay una complejidad importante, pero al final de lo que se trata es de, a través de acuerdos desde los poderes públicos y los agentes sociales y económicos, no solo hacer una implantación de la reducción de la jornada de manera directa, sino establecer políticas activas que posibiliten que las empresas puedan hacer efectiva esta medida, evidentemente.
Siempre se habla de que las empresas vayan mejor, pero poco se habla de la mejora de calidad de la vida de los empleados, que de hecho son los que llevan arriba a esas empresas, ¿no? Hay que pensar que en esa jornada laboral vamos a poder ganar y vamos a poder conciliar la vida laboral y la personal.
Es que no somos empleados, somos trabajadores. Entonces, de lo que estamos hablando es de repartir el trabajo. Y el trabajo es un derecho humano. Por lo tanto, ya no estamos hablando en los términos economicistas y liberales de los que podíamos hablar hace 200 años. Nuestra sociedad ha evolucionado y el trabajo se tiene que dignificar. Evidentemente, estamos hablando de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estamos hablando del trabajo digno. Por lo tanto, el trabajo es riqueza y el trabajo se debe de repartir. Y se debe de repartir garantizando el desarrollo personal y humano y profesional de las personas trabajadoras, el proceso de mejora de los procesos productivos en las empresas, porque hay que garantizar esa mejora en las empresas, y evidentemente garantizar una vida plena de las personas trabajadoras, no solo en el desarrollo de su actividad profesional, sino en el desarrollo de su actividad personal. De eso se trata. Ese es el impacto de la nueva configuración del trabajo. Y esto tenemos que aceptarlo, y el empresario lo tiene que aceptar. Tener una empresa en nuestro país no es tener un espacio donde una persona intenta sacar la máxima rentabilidad posible y nosotros vamos a pasar unas horas porque alguien nos emplea para hacer un trabajo, se nos paga, punto. No. El centro de trabajo, las empresas en nuestro país, en una democracia avanzada o que pretende ser avanzada, es otra cosa.
Si hablamos de los autónomos, el otro día escuchaba yo al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos que decía que si esto se lleva a cabo va a pedir medidas compensatorias para evitar un serio impacto por la reducción de la jornada. Recordemos que en España hay más de 3 millones de autónomos, pero que muchos de ellos son falsos autónomos.
Evidentemente, pero estamos mezclando diferentes problemas. Estamos mezclando primero el problema de los falsos autónomos y estamos poniendo encima de la mesa la vulnerabilidad que tienen los trabajadores por cuenta propia, que son autónomos, que no tienen trabajadores a su cargo y que trabajan para otras empresas. Bien, esa vulnerabilidad y esa protección, pues tenemos que implementar escenarios y normas jurídicas que los protezcan. ¿Para qué? Para que otros empresarios no se aprovechen de ellos. Eso por una parte. Y no se trata de compensar, sino de establecer medidas que en algunos casos serán económicas y en otros no, que posibiliten que también los trabajadores por cuenta propia, unipersonales, puedan desarrollar la actividad profesional en los mismos términos en cuanto a la realización de la jornada de trabajo que los trabajadores por cuenta ajena. Por lo tanto, no se trata de compensar a nadie, sino de establecer las políticas públicas que lo posibiliten. Y esto tiene que venir desde la negociación colectiva. Como vosotros sabéis, en este país lo que funciona y lo que siempre ha funcionado son los acuerdos que vienen o que nacen de la negociación colectiva, fruto del diálogo social y del acuerdo entre los empresarios y los representantes de los trabajadores, los sindicatos, en este caso la UGT. Nosotros entendemos que es la única manera de construir y de avanzar democráticamente en el país. Nos parece muy bien, evidentemente, que el gobierno del Estado legisle y ya obligue a que esto se haga, pero paralelamente tiene que haber un acuerdo entre los agentes sociales y económicos que garanticen el desarrollo adecuado de la implementación de esta norma. Si no, tenemos muchos ejemplos en nuestro país donde puede haber una voluntad por parte del legislador de que las cosas se hagan de otra manera, pero después en la realidad es de muy difícil implementación.
Hay empresas que ya se han adelantado a esta nueva norma, a esta nueva ley, y por lo visto están contentos, ¿no?
Bueno, pero es que también es que en nuestro país hay una realidad. Está el marco legal y luego está el marco convencional. Y hay muchísimos convenios colectivos que ya están por debajo de por debajo de las 37 horas y media. Porque la negociación colectiva y una herramienta es la ordenación del tiempo de trabajo y la reducción de la jornada, pues esto se va negociando convenio por convenio, tanto en el ámbito sectorial como en el ámbito de empresa. Por lo tanto, ya tenemos experiencia donde se demuestra que esto es posible hacerlo y que evidentemente tiene un impacto que no es negativo, y que si lo tiene y si lo tuviera impactos negativos, pues para eso está la negociación colectiva, para establecer medidas paralelas que garanticen la buena ejecución y que además pues sufraguen los posibles problemas que pueda comportar la implementación de la medida. Por lo tanto, la negociación colectiva, los acuerdos entre trabajadores y sus representantes y empresarios, ya nos demuestran que las cosas son posibles. ¿De acuerdo?
Claro, Carlos, mira cómo aprendimos en el COVID
al tema del teletrabajo, que muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, ya tienen más que implementado este sistema, ¿no? Un 42% de muchas empresas que he visto que se han consultado hacen teletrabajo sin ningún tipo de problema.
Bueno, aprendimos todo lo bueno y todos los efectos negativos, y eso lo que hizo fue acelerar procesos tanto en el ámbito del teletrabajo como en el trabajo a distancia, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con esa España que se está preparando para esa implementación de esa jornada laboral de 37 horas y media. Te agradezco mucho, Carlos de Pablo, secretario de Política Institucional de UGT Cataluña, que hayas estado con nosotros. Estaremos muy pendientes de todo. Gracias, Carlos. Buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias a vosotros y buen fin de semana, y a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Un abrazo, gracias. La set a la tarda, 20 minuts. Estàs escoltant la linterna de COPE Catalunya i Andorra, i en breu escoltarem què és l'estrès financer i quins símptomes pot presentar i què s'hi pot fer. No t'ho perdis, perquè en parlem d'aquí a un moment amb el company Ricard Álvarez, i també ho farem amb una financera, que és la Natàlia de Santiago.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, oye, que estoy en el súper, que he salido antes y aprovecho y me he venido. Oye, ¿hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy y el Sensitive. Ah, y el salmón ahumado, el Corte Inglés Selection. Mira a ver y me dices que un 50% hay que aprovecharlo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si cuando las tuberías de tu casa comienzan a hacer cosas raras y en vez de intentar repararlo con un video tutorial alma de cántaro, decides llamar a un fontanero, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Problemes físics i psicològics, inclòs un augment de la pressió arterial, dificultat per dormir, mal de caps, cansament o mal humor. Si tens algun d'aquests símptomes, potser que siguis víctima d'estrès financer. I és que l'economia personal és ara mateix la segona font d'estrès dels espanyols. Això ho assegura la darrera enquesta del CIS. A Espanya, prop del 40% de la població qualifica com a dolenta o molt dolenta la seva situació econòmica, que en molts casos es veu agreujada per les desviacions pressupostàries de les vacances d'estiu i també la pujada de setembre. I amb aquests ingredients, els deutes i tensions econòmiques poden generar un impacte significatiu en les persones, afectant negativament no només a la seva conciliació entre la vida personal i professional, sinó també en la salut. En parlem de tot plegat amb el company Ricard Álvarez. Què tal? Bona tarda.
Arriben a final de mes, sí, però s'ho han de mirar tot a fons i deixar de fer o deixar de comprar algunes coses. I hi ha èpoques de l'any on es fa realment difícil arribar a final de mes.
La veritat és que no és fàcil. I a més, hi ha èpoques i èpoques, no? És el que deies tu, que el gener és molt difícil, però clar, el setembre, després de les vacances, també és encara més difícil, no? I a més s'ajunta que has estat de vacances, que òbviament amb un pressupost, però que si llibres, que si uniformes, que si has tingut un fill més i la quota del cor és més gran. Sí, en aquest sentit, tot és molt més car.
Però on està el secret per controlar les despeses en una família amb 5 criatures per poder arribar amb aquest objectiu de final de mes?
El principal són les despeses fixes. Vale? Per exemple, el lloguer, pues, el cole, però que el cole no pots fer-hi res. Pàrquing, cotxe. Jo crec que el principal és centrar-te en que les despeses fixes siguin el mínim possible. Tenim molt controlat també les despeses, exacte, a nivell de si vas a prendre alguna cosa, si el nen se li ha trencat les sabates, i també conscienciar els nens, perquè tinguin cura del material.
L'estrès financer s'ha convertit en un problema generalitzat que afecta la salut física i mental de moltes famílies. I la família del Quim Fàbrega, tenen estrès financer?
Però totalment sí. O sigui, jo el que veig és que si vols tenir fills, o sigui, l'estrès financer hi ha molt d'estrès financer i aquí el problema és que les famílies ja tenim prou problemes per gestionar fills, per gestionar cadascú a la seva vela, no? Com perquè, a més, hagis d'estar pensant si arribes a final de mes o no.
Al migdia de COPE Catalunya i Andorra, el professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC ens ha explicat que el començar a controlar el compte a mitjans de mes no té per què ser necessàriament dolent. De fet, està clar que pot crear estrès financer, però alhora ajuda a mantenir un control de les finances.
Pot crear tensió, però al mateix temps també crea una percepció de control, perquè un, com a mínim, està doncs, vigilant com es va mover. Bé, hem de tenir en compte que vivim ara en una societat on les formes de pagament són tan fàcils que un pot arribar a perdre el control fàcilment. Pot ser que en algun moment arribi a números vermells, no?
Però viure en una societat de consum ens suposa molt difícil el fet de controlar despeses no necessàries.
Pensa que les compres és un dels millors ansiolítics que hi ha i vivim en una societat de consum, per tant, és molt, molt, molt senzill que a vegades fem compres de coses que no necessitem.
Hi ha remei? Hi ha solucions? Doncs resulta que és més fàcil del que et penses, almenys a la teoria. A la pràctica ja és una altra història.
Doncs els remeis estan amb una, sobretot amb una bona educació financera. Això no vol dir que un hagi de ser expert en economia, però sí que ha de ser molt conscient de quines són les seves fonts d'ingressos i saber administrar-se.
Recordem que, segons un informe de Càritas, el 30% de les llars a Espanya no tenen prou ingressos per viure en condicions dignes. Aquesta situació és causada, entre altres, per la precarietat laboral, els sous baixos i la inflació, però també per la manca de coneixements sobre l'economia domèstica.
Hoy es un placer saludar en la linterna a Natalia de Santiago, ingeniera de formación, pero financiera de vocación. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros.
Gracias, igualmente. Ingeniería y el tema financiero. Tiene muchas cosas a ver también, ¿no?
Bueno, sí, hasta al final realmente yo estudié ingeniería, pero siempre lo que me ha gustado es la parte de los números del dinero, más que las mediciones técnicas. Así que en cuanto acabé la carrera lo vi clarísimo. Uh-huh. Y a las finanzas.
Hoy estamos hablando del estrés financiero. Natalia, ¿qué se puede considerar estrés financiero?
Pues estrés financiero es cuando los temas de dinero nos generan una situación de angustia o de preocupación que nos afecta, digamos que no nos deja, pues eso, vivir tranquilos o muchas veces nos tiene, por ejemplo, en el trabajo desconcentrados. De hecho, está estudiado que las personas pierden varias horas de trabajo a la semana preocupándose por temas económicos.
Uh-huh. Estaría muy bien que hubiera una educación financiera ya desde bien pequeños en las escuelas, ¿no?
Sí, eso sería lo suyo. Yo siempre digo que debería ser como la gimnasia y la música, ¿no? Una asignatura que se diera todos los años desde bien pequeños y que luego siguiera en FP y en la universidad. Pero la realidad es que los planes de estudio, bueno, pues ya sabemos lo que se tarda en cambiarlos y el consenso que hace falta. Y entre tanto, pues lo tenemos que buscar por otro lado.
Para combatir ese estrés financiero, imagino, Natalia, que lo importante es ir a lo mollar, ¿no? Ir a identificar dónde está el problema y buscar ayuda.
Efectivamente, pero lo que sí que está demostrado es que la educación financiera, o sea, el tener más educación financiera, reduce el estrés financiero y mejora el bienestar financiero, porque realmente nos da herramientas, como tú dices, para ir a buscar el origen y para buscar soluciones también. Porque, claro, los problemas y el origen del estrés financiero pues va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Se pueden dar por muchas situaciones distintas. Entonces, el elevar el nivel de educación financiera de la población ya tendría un impacto muy positivo.
¿Cuáles serían esas pautas a seguir para tener un mejor control de nuestras finanzas personales y reducir así ese estrés financiero del que hablamos?
Hombre, pues yo siempre digo que si tenemos que empezar por algún sitio, empecemos por hacer un presupuesto. Un presupuesto a un año vista. ¿Por qué? Porque eso ya nos da mucha visibilidad de cómo va a ser nuestro año en términos financieros y sobre ese dibujo, digamos, o sobre ese plan en papel, podemos tomar decisiones. Y si nos vienen problemas que nos generan estrés, pues nos podemos sentar con los números delante y pensar, a ver, ¿qué soluciones le puedo buscar ya a esto?
¿Es posible que con los sueldos actuales uno pueda hacer los números de manera que le salga, ya no te digo en negativo total, sino que nos queden al menos 10 euros en la cuenta corriente?
Hombre, hay situaciones y situaciones, evidentemente, ¿no? Y para alguien con sueldo muy bajo y tenga que vivir en una ciudad de estas muy caras, pues está muy complicado. Pero en general, siempre suele haber opciones, aunque como digo, pues depende. También hay ciertas situaciones que de verdad son muy complicadas, pero en general sí se pueden encontrar soluciones.
Se suele decir y mucho que los españoles gastamos, estiramos más el brazo que la manga, ¿no? Nos gastamos más de lo que tenemos, ¿no?
Pues, hombre, también hemos sido un país ahorrador. El problema de los españoles es que ahorramos cuando las cosas van bien. Que no ahorramos, perdón, cuando las cosas van bien. Y empezamos a ahorrar cuando se entra en crisis, etcétera. Y eso es un problema, porque realmente cuando hay que ahorrar es cuando las cosas van bien. Pero ahí es cuando nos ponemos todos optimistas y nos da por gastar, por subir el nivel de vida y, como tú dices, estirar más el brazo que la manga. Entonces, realmente, no es que seamos completamente un desastre, pero sí que nos tendríamos que acordar más de ahorrar cuando las cosas van bien.
Uh-huh. Eres autora, Natalia, de libros como Invierte en ti, con Planeta, y tu último libro, Emprende en positivo. ¿De qué hablas en estos libros?
Pues, he escrito tres libros. Invierte en ti son los básicos de las finanzas personales, cómo organizar nuestro día a día. Invierte con poco, que está orientado a empezar a invertir y a planificar para el futuro, cosas como la jubilación, etcétera. Y luego Emprende en positivo, que es el último, que es un poco un kit de supervivencias para autónomos, pequeños empresarios y emprendedores, porque si todos lo tenemos difícil, pues los autónomos todavía un poquito más.
Uh-huh. ¿Qué consejo le podríamos dar, no sé, a los jóvenes de hoy en día, sobre todo, que lo ven el panorama como mucho más crudo, ¿no? Antes uno empezaba en una empresa y posiblemente se podía tirar casi prácticamente toda la vida laboral en esa misma empresa. Hoy en día van saltando de un trabajo a otro, trabajos precarios. Ven el panorama complicado. ¿Hay luz al final del túnel, Natalia?
Sí, yo creo que hay luz al final del túnel, lo que pasa es que cada vez hay que ser más proactivo, ¿no? Antes, lo que tú decías, te podías meter en la empresa y dejarlo todo en sus manos, como quien dice, ¿no? Y ahora uno tiene que ser mucho más proactivo, educarse en finanzas, aprender muy rápido, porque los trabajos también cambian muy rápido y lo que te piden para los trabajos cambia también muy rápido, y aprender a ser muy flexible, lo que conlleva también pues tener un poquito más de músculo financiero, ¿no? Porque para ser flexible hay que tener un poco como un colchón donde caerse, digamos.
Sí.
Pero la verdad es que yo creo que sobre todo ser muy proactivos, o sea, tomar el control ellos desde pronto todo lo que puedan y ser muy emprendedores, aunque trabaje por página, pero seguir siendo ese emprendimiento, es decir, no voy a dejar mi carrera en manos de nadie, sino que me voy a ocupar yo personalmente de ella.
Bueno, pues vamos a recomendar esos libros, Invierte en ti, Emprende en positivo, y el otro era Invierte con poco, ¿no?
Sí, exacto.
Venga, pues ahí dejamos esas recomendaciones para aquellas personas que quieran saber un poquito más de economía doméstica y algunos consejos básicos que nos ha ofrecido hoy también a través de la radio Natalia de Santiago, ingeniera de formación pero financiera de vocación. Natalia, muchísimas gracias. Que vaya bien. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¿Por qué siempre volvemos con las manos vacías de los registros?
Hay que solventar el asunto de las armas de destrucción masiva para afrontar el reto del futuro.
Yo vine aquí a encontrar armas y a salvar vidas, y no he encontrado nada. Quiero saber por qué.
Todo esto no cuadra. Hay algo que no encaja y debemos averiguar qué es.
Green Zone, distrito protegido.
Ambos queremos dar con esas armas, ¿verdad?
La cosa es un poco más complicada.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
I anem pel consultori, precisament consultori, queda molt antiga la paraula. Els dubtes jurídics legals, això queda més guai, vesteix més. Realment és això, són dubtes jurídics legals que solucionem amb Àrea Jurídica Global perquè ens posen aquest peu, o almenys l'orientació cap on hem d'anar, no? Ja sabeu que les dudas que tengáis sobre estos temas podéis enviarnos una nota de voz a nuestro WhatsApp. 699-1309, 699-1309. Ese es nuestro WhatsApp para enviar vuestras dudas, para que enviéis vuestras dudas de voz o escritas. Si son de voz, mejor, insisto, por cuestiones radiofónicas, quedaba más bonito, ¿no? Si no, ya las leeré yo directamente. Bien, tenemos aquí a Javier López y a Ariana López de Área Jurídica Global. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
¿Qué tal a todos? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a escuchar la primera consulta que hemos recibido.
Vamos allá.
Vamos adelante. Allá.
Estoy con otros abogados porque escuché sobre el tema de la ley de segunda oportunidad y me dijeron que mejor que eso era refinanciar deudas. Llevo con ellos aproximadamente 6 meses y les he pagado ya parte de esos honorarios, pero no veo cambios. Y os escucho hablar sobre la ley de segunda oportunidad. ¿Me recomendaríais cambiar de abogado?
Bueno, es una duda igual que es muy habitual. ¿Quién responde a todo esto?
Un poco entre los dos, ¿no? Como siempre.
Bueno, lo primero que tenemos que decir, lógicamente, es que cada maestrillo tiene su librillo, ¿verdad? No podemos, pero yo sí que creo, hay que analizar el caso, sí que creo que es mejor para el deudor cancelar las deudas que no la refinanciación. Es que en una refinanciación tienes que volver a hacer el sofrito. Si debe 15, pues acabará debiendo 17 y pondremos unas cuotas ajustadas. Cuando se analiza esta situación, lo mejor, desde luego, es una ley de segunda oportunidad. Exoneramos todas las deudas sin tener que pagarlas. Y la ley permite perfectamente que cambie el señor de abogado, ¿no? Puede, eso sí, siempre analizando la situación, porque, como digo, si otro compañero ha dicho que mejor refinanciar, pues igual el señor gana 10.000 euros al mes y tampoco va a entrar en ley de segunda oportunidad, o no cumple requisitos para entrar en ley de segunda oportunidad, por eso le han dicho refinanciar. Hay que mirar el caso.
Deberíamos mirarlo con lupa. Yo sí que creo que frente a estas dos situaciones, en lo que sería pues una persona media española, siempre es mejor la ley de segunda oportunidad, siempre que cumpla requisitos, obviamente, por los efectos inmediatos que tiene. ¿Qué cuáles son? Pues entras en una cúpula de protección al entrar en el juzgado que impide que te puedan embargar, tranquilidad mental, podemos
embargos
más
que ya existan, también se paralizan.
También se paralizan los que ya están exactamente aplicados. No te pueden demandar precisamente por esta cúpula de protección. Sí. Y cuando acaba el procedimiento, no se reanuda ningún tipo de embargo. Ya estás con las deudas canceladas y el 100% de tu sueldo entra en tu cuenta y es para ti. Claro, ese alivio es mucho más inmediato que en el caso de este oyente. Si ya llevaba varios meses con otros abogados, quizás en estos meses nosotros ya hubiéramos podido cancelarle las
deudas.
Pero
hay que analizar cada situación.
Claro.
Ahora, por ley se puede cambiar de abogado sin problema. Podemos analizar la situación y si vemos que lo que le proponemos corresponde, pues perfectamente
siempre
podemos coger la venia.
Animamos a una segunda opinión jurídica, que le llamamos.
De acuerdo.
Que por llamarnos y hacer una consulta, pues no se pierde nada.
Pues ya lo sabéis. Las consultas, las dudas que tengáis, que queráis enviarnos, este es el nuestro número de WhatsApp, 699-1309, 699-1309, aquí podeu deixar les vostres notes de veu per als companys d'Àrea Jurídica Global. I si voleu ja directament parlar amb ells, amb això, doncs ja ho sabeu, el telèfon gratuït, 990-77-50, 990-77-50, o en la web areajuridicaglobal.com.
Eso es.
Javier, Arianda, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A
también
vosotros.
Indicar que tenemos las redes sociales, como siempre, prendiendo fuego, nos estamos a tope, ya nos verán, que somos un equipo muy joven y muy activo, y muchísimas gracias por invitarnos.
Siempre un placer, gracias.
La Linterna.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Septiembre, el mes en el que los recibos de las vacaciones, el gimnasio y los libros de texto se juntan para darle un golpe a tu cuenta corriente. Pero no todo es tan malo. El mejor plan del fin de semana es gratis.
Como bola.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un poquito de agua, por favor.
Este sábado, Real Sociedad, Real Madrid.
Ha sido gol de milagro.
El domingo, Girona, Barcelona. Atlético de Madrid, Valencia.
Mira, mira, mira.
mira.
Y el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
Mira cómo sale, mira cómo sale.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra parlem amb la Conxita Pericó, que és la presidenta de l'Associació Catalana de Llars d'Infants. Conxita, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, com s'espera aquest curs? Tot preparat? Ara en parlarem de què és el que està passant a les llars d'infants privades, però com es planteja la situació?
Bueno, a veure, tot preparat per començar curs, és a dir, de fet, hi ha algunes llars d'infants, quasi la majoria han començat, de les privades, perquè, bueno, els pares treballen i necessiten que els fills estiguin en algun lloc, no? Llavors, doncs, aquestes ja han començat. D'altres comencen el dilluns, però normalment es comença sempre entre el 2 i el 3 de setembre. Uh-huh. Això per un costat.
Sí.
Llavors, doncs, com es presenta? Pues, mira, la veritat és que es presenta bastant malament. És a dir, nosaltres pensàvem que aquest curs es regularitzaria tot una mica sobre... El principal problema que tenim la privada és que no estem subvencionats amb el que cal, no? Llavors, què passa? Doncs que quan la pública està fent les places gratuïtes, és lògic que les famílies se'ns en vagin, vull dir, cap allà, perquè són places gratuïtes i, evidentment, moltes famílies que tenen 2 fills, per exemple, o més de 2, doncs, no poden pagar una privada. I llavors, bueno, se'ns en van, inclús havent estat matriculats en els nostres centres, alguns, pues demanen plaça a la pública. Què ha passat? Doncs que nosaltres al final del juliol, al final del curs passat, que ja es feien matrícules, ja estaven fent matrícules per aquest curs, vam fer una enquesta en els nostres centres, sí. I ens vam donar compte de que la quantitat de places que quedaven buides eren tremendes per lo que nosaltres ens imaginàvem que passaria, no? Llavors, doncs clar, davant això, com que l'any passat ja va passar una mica, el curs passat, ja havíem començat a parlar amb els ajuntaments, amb la Generalitat, per a veure què es podia fer amb tots aquests nens que es queden fora de la xarxa pública perquè no tenen plaça, perquè no cobreixen el suficient la demanda, no? Llavors, nosaltres vam demanar que... demanàvem que hi hagués algun conveni o que es subvencionessin a través dels ajuntaments o de la Generalitat, que subvencionessin
sí.
Directament amb aquestes famílies perquè poguessin anar a una privada.
I què ha passat?
Això no ha sigut així. El govern l'any passat no va ser, i els ajuntaments ens deien que no podien, que si la Generalitat no els donava diners, ells no podien pagar-ho, tenia que ser la Generalitat, i la Generalitat pues, tampoc no tenien pressupostos, o vull dir, o no hi tenien la voluntat. Mm. Això ja no ho sabem. Per tant, vull dir, llavors doncs, es va quedar stand-by. Aquest any pensàvem que començaríem igual que l'any passat, més o menys. Les matrícules han baixat més, hi ha molts centres que estan amb un 40% de la seva capacitat, i llavors doncs, bueno, ja hem demanat hora a la consellera, a la senyora Niubó, perquè a veure quina solució podem trobar en aquest tema. El problema són dos. Primer, un, que hi ha places buides a les llars d'infants privades i hi ha infants al carrer. Infants al carrer que no poden pagar una plaça privada i aquests nens es perden. Hi ha una oportunitat perquè un any i dos anys ja no es tornen a repetir i són dos anys molt crucials pel desenvolupament.
Efectivament, és una llàstima que no s'aprofitin aquestes places per a aquests nens.
És una llàstima.
Que és una etapa tan important, com deies tu, entre els 0 i els 3 anys. Què fan llavors?
Exacte. Bueno, clar, llavors molts d'aquests nens, evidentment, com va passar l'any passat també, doncs no es van poder cobrir les places i van quedar al carrer, clar. Aquests nens ara ja aquest any començaran alguns P2, d'altres començaran I3, suposo que, bueno, I3 ja estaran escolaritzats, però clar, els hi mancarà, perquè es nota, Es nota quan un nen comença als 3 anys.
I tant.
Que ha anat a la llar d'infants o no, es nota moltíssim. Per tant, doncs, bueno, el tema és aquest, no? Llavors, ara, hem demanat hora amb la senyora Niubó per parlar aquest tema. Nosaltres ja, quan va haver-hi ja les eleccions i tal, abans de les eleccions, nosaltres sempre solem parlar amb tots els partits polítics.
Sí.
I perquè, bueno, per saber, doncs, quina serà la seva política de cara, doncs, al sector i tal. I llavors, tant el senyor Illa com la senyora Esther Niubó eren molt conscients d'aquest tema i d'aquest problema. És dir, espero que ara, doncs, tindrem una entrevista quan ella ens la pugui concedir, que l'hem demanat ara fa 10 dies, i llavors, doncs, parlarem. És un dels principals problemes que volem parlar amb ella. Perquè, vull dir, és molt important que buscar una solució, vull dir, sigui subvencionant a les famílies, sigui subvencionant les places de la llar d'infants. Vull dir, hi ha moltes solucions que es poden, perquè si aquests diners hi són en els ajuntaments o en la Generalitat, doncs que els utilitzin per ajudar les famílies perquè aquests nens puguin estar escolaritzats.
Clar, és que és una incongruència que algunes llars privades, Conxita, hagin de tancar perquè no cobreixen vacants quan hi ha aquests infants que s'han quedat a fora, no?
Sí, sí. Bueno, és una incongruència amb tot. Perquè el que ha passat també que moltes llars d'infants que hi anaven a tancar, saps què han fet? Pues, clar, han tret aules d'I2, que I2 són 20 nens, i les han convertides en I1. Perquè com que l'I2 és el que és gratuït total en la pública, és quan els pares, doncs, comencen a marxar d'I1 cap a I2. Però aquest any també ha passat a I1, que hi ha també, bueno, clar, la gent pensa, si entrem a I1 tindrem plaça a la pública per I2 gratuït, o si, i si ho demanem directament a I2 ja no tindrem plaça. I clar, llavors ha sigut, doncs, el tremendo ara aquest any, perquè ja dic, nosaltres hem sigut els primers sorpresos, perquè ens pensàvem que aniria millor, perquè ja s'estabilitzaria tot i els ajuntaments i tots tindrien present els seus ciutadans, els nens de 0 a 3 anys que tenen la seva demarcació i podrien actuar, no? Podrien haver actuat. Però, clar, vull dir, el problema dels ajuntaments també és un problema econòmic.
Òbviament.
I tot, doncs, això depèn de la Generalitat, no ho sé.
Doncs estarem pendents, Conxita, d'aquesta reunió que tingueu, que teniu pendents amb la consellera, aviam què és el que passa, però està clar que les llars d'infants privades esteu ara al 44% de les places que han quedat buides per aquest curs i no pot ser això quan hi ha nens que no, com repetim, s'han quedat a fora a les escoles públiques. Conxita Bericó, estarem pendents. Moltes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon curs, adeu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Sí? Luis, es para ti. Son de Galerías del Tresillo. Sí? Luis, otra vez.
¿Se puede saber qué pasa hoy?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo empiezan los días sin IVA. Y eso significa que eliminamos el IVA de todos nuestros productos. Sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Set de la tarda, 50 minuts. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. Parlem d'actualitat i tenim bones notícies, almenys al Priorat, perquè els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Porrera després d'haver cremat unes 14 hectàrees. I fa qüestió d'una hora que han donat per estabilitzat l'altre incendi, el de Cabassers, que era el que més preocupava. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, els bombers ja deien que eren optimistes i que era qüestió d'hores. S'ha treballat molt intensament aquesta nit i, afortunadament, han millorat també les condicions meteorològiques, ha afluixat el vent i tot això doncs, ha jugat a favor. Tot i que el foc ja està estabilitzat i continuen treballant unes 70 dotacions dels bombers i alguns mitjans aeris, la superfície afectada supera unes 110 hectàrees, però afortunadament s'ha pogut evitar l'escenari de l'any 82 quan un gran incendi va cremar mitja serra de Montsant. Joan Rovira és el cap d'intervenció de l'incendi a Cabassers.
Aquesta situació, gràcies al treball que durant la nit s'ha fet de manera molt intensa per totes les dotacions que van estar treballant ahir a la nit. Era un incendi complex per la meteorologia, per l'orografia i per tota la dinàmica de contravents que aquest incendi havia generat. I a més treballàvem amb una hipòtesi de que aquí teníem reconegut un incendi històric que havia arribat a cremar moltíssimes hectàrees, no? Per tant, ahir a la nit els comandaments estaven raonablement preocupats de que aquest incendi podia ser complex.
Deia que hi ha unes 110 hectàrees cremades, totes dins del Parc Natural del Montsant, com ha confirmat el director d'aquest espai, David Iturria, que reconeix que si no hagués plogut en els darrers dies, la situació seria avui més dramàtica.
La totalitat de la zona afectada està a l'interior del parc i bé, i la sequera, clar, la massa forestal estava molt afectada per la sequera, portàvem, ja ho sabeu, uns anys amb uns nivells de pluviometria molt baixos. Per sort, aquests darrers temps, aquests darrers dies, doncs, hi ha hagut unes pluges aquest setembre que han anat molt bé i d'alguna manera estic convençut que han ajudat, no, a mantenir d'alguna manera aquest incendi en les condicions que s'han mantingut, perquè si no potser estaríem parlant d'un gran incendi.
Doncs, com estem escoltant, la comarca del Priorat està molt castigada per la sequera, el terreny estava molt sec i no s'ha fet pràcticament res. L'Ajuntament de Cabassers es queixa justament de la mala gestió forestal, diu que es veia venir i reclamen mesures estructurals. Jaume Pujals és l'alcalde.
Necessitem mesures estructurals, infraestructures que ajudin a mitigar l'estrès hídric que està patint la comarca i a part pel canvi climàtic. És a dir, fa temps que estem reclamant poder omplir part dels pantans d'aquí del Priorat a través de l'aigua de l'Ebre, amb mesures integrals i sostenibles, que és utilitzar aquesta aigua quan el riu té més excedent. És a dir, en èpoques de sequera, poder disposar d'aquesta aigua per omplir amb una capacitat per poder cobrir la temporada de rec, inclús per abastir d'aigua de consum de boca.
I a Porrera, com dèiem, també hi ha bones notícies. L'incendi està controlat. S'han cremat unes 14 hectàrees, però encara hi són els bombers, controlant que els punts calents no revifin. S'ha restablert el subministrament elèctric als 1.400 abonats que estaven sense llum i, a falta de que ho confirmi la investigació, la causa dels incendis tindria a veure amb dues línies elèctriques.
Bones notícies, doncs, al Priorat i també, Yolanda, a l'estació de Sants, on ja s'ha pogut recuperar la normalitat a l'alta velocitat després del caos de les últimes hores.
Exacte, un caos que recordem que ha començat començat a primera hora del matí arran d'un petit descarrilament d'un tren Euromed sense viatgers quan ha sortit de la base de Cantunis. Això ha provocat que tots els trens AVE, Euromed i Intercity quedessin automàticament aturats. I això s'ha traduït en una estació de Sants col·lapsada de viatgers, en reclamant informació i buscant alternatives. La majoria no ha arribat a temps al seu destí i la paciència s'anava esgotant per moments. Només hi havia tres taulells d'informació, moltes cues i molts nervis. El Xavi, un dels afectats, tirava d'ironia per denunciar la situació.
La informació és bona, la informació és buscar tu la vida i vés a preguntar i d'això, llavors, clar, al final la gent d'aquí fan el que poden, però així és aquest país que vivim, és el que tenim. Hem de sortir a baix a empujar les vies i a treure el puig. Igual si ens haguessin criat anàvem a treure el tren aquest que estava descarrilat i acabàvem abans.
I la Montse, una altra passatgera afectada en la mateixa línia, disgustada per la manca d'informació i de respostes.
Hi havia tanta gent que dius, què passa? No sabies què estava passant. I aleshores ja ens han anat informant. Bueno, hi havia demores i hi havia bastant de caos, la veritat.
Bueno, no, a veure, allò del descarrilament ho vas sentint més tard perquè ningú sabia el que estava passant. Només veies que hi havia demores, però ningú et sabia donar raons i... Bueno, fins que al final vens a preguntar, quan ja veus que el teu tren no surt, i et vas enterant de mica en mica.
Doncs com a conseqüència d'aquest descarrilament, 9 trens s'han vist afectats i, per tant, no han pogut sortir de la base de Cantunis i recollir els viatgers a Sants. S'han hagut de recol·locar els passatgers que encara volien viatjar avui en altres convois i s'han registrat retards de gairebé 3 hores.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Iolanda, gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment. Fins dilluns.
I arriba la informació esportiva i amb ganes. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Amb moltíssimes ganes, Montserrat. Com estàs? Bona tarda a tothom.
Molt bé, deia ganes perquè torna la Lliga de primera.
Sí. Sí, la cinquena jornada després d'aquesta primera aturada pels partits, els compromisos de seleccions, i torna amb un derbi. El diumenge, a 4:45 de la tarda, Girona-Barça, un partit que de per si és un gran enfrontament, però recordo la temporada passada el Girona li va guanyar els dos partits al Barça. En realitat el Girona li va marcar 4 gols a Montjuïc i li va fer 4 més a Montilivi. Ànim de revenja, per què no? Però és que la setmana vinent els dos entren en acció a la Lliga de Campions. Vaja, serà el debut del Girona en una cita històrica, aquest primer partit el dimecres al Parc dels Prínceps. Anem a pentinar com estan els dos conjunts. Primer, el Barça, que venim parlant molt d'aquest retorn de Gavi, els entrenaments, però les peces, Hansi Flick, com ho té? Última hora del Barça, novetats en blau i grana. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda. Bones notícies al Barça, que va sumant gent a la causa davant l'exigència del calendari amb l'inici de la Champions dijous que ve i pocs dies després amb la visita del Getafe a Montjuïc en partit de Lliga entre setmana. Ansu Fati i Gavi evolucionen bé de les seves lesions. Els dos segueixen amb la dinàmica de grup. Això sí que ningú esperi veure el 6 del Barça aquest diumenge a Montilivi perquè passaran dies fins a rebre l'alta mèdica. El cas d'Ansu és diferent. Ja està recuperat de les seves molèsties a la planta del peu dret, que l'han deixat un mes cau. Treballa a tope amb el grup, però clar, el poc ritme de competició serà clau per si finalment entra a la llista per viatjar a Girona de Hansi Flick. També s'ha pogut veure Araujo a la ciutat esportiva Joan Gamper aquest matí per seguir amb la seva recuperació. Demà l'equip viatjarà a Girona. És una de les noves rutines, un dels nous canvis en els timings de l'staff de Hansi Flick. Abans, últim entrenament a les 5 de la tarda i la roda de premsa del tècnic alemany davant els mitjans.
Apuntat, gràcies, Edu. El Girona Montserrat ve de dues victòries seguides, dos partits sense encaixar. A 1:45 demà parla Mitchell. El gran dubte és Ángel Herrera, perquè ha tornat a entrenar amb tots, excepte amb Ángel Herrera, que ha fet part de l'entrenament amb el grup, però arrossega la lesió a l'adductor esquerre després de l'últim partit a Sevilla. Avui a Esports Cope hem parlat, vaja, amb una icona, un referent del Girona. És Eloi Amagat.
A mi m'ha sorprès el Girona, perquè després de tenir els canvis que hi ha hagut aquest estiu, no? Sí que és veritat que la temporada passada va passar el mateix, tots estàvem una mica espantats, no? Amb la marxa d'Oriol Romeu, del Tati, de Roro, i aquest estiu també, no? El Girona fa vendes importants, que és clau pel club, però de jugadors capdals. I costen els dos primers partits en quant a resultat, però després d'aquests dos últims ja es veu un Girona totalment reconeixible, no?
Girona-Barça, diumenge, 4:45 de la tarda. Mateixa hora, però demà Espanyol a l'Alavés. L'Espanyol ve de sumar la primera victòria, de sumar els primers gols de la temporada. Afegim l'empat al Metropolitano. Manolo González, tècnic del conjunt blanquiblau.
Tanto si ganas como si pierdes, ni vas a descender ni vas a subir por este partido, eso está claro. Cuanto antes tengamos puntos, los puntos necesarios, antes podremos asegurar nuestro primer objetivo y a partir de ahí mirar hacia otro. Todos los partidos de casa son vitales y, repito, fuera del equipo creo que tiene capacidad para hacer mejores cosas y que creo que la va a ir haciendo durante la liga. Pero bueno, aquí tienes mucha liga por delante, pero ganar sí que a nosotros...